Doncs, senyores i senyors, de la subdelegació de Qatar a Vilafranca del Penedès, el Mundial al nostre aire. De sempre no. Aquí a Ràdio Vilafranca es parla molt de castells, de no sé què, bueno, i de futbol també, i d'hoquei patins. Però no, avui parlem de futbol, i en aquest cas de futbol mundial, perquè efectivament se celebra, com ja sabeu, el Mundial de Futbol de Qatar. I si no ho sabeu perquè no us agrada el futbol, ho sabeu perquè us agraden molt els drets humans. I si no ho sabeu pels drets humans, ho sabeu perquè hi ha la tira de corresponsals dient aviam si hi ha algun inconvenient o no. I si no, perquè Xavi, suposo que li han tocat el crostó i ha dit surt a dir alguna cosa, que és l'ambaixador de Qatar. Per moltes raons, i les que vulguin els nostres convidats, parlarem del Mundial de Qatar. Amb Eric Guijarro, Marc Baumala i Pere Rosic, el burro davant, vull dir que això... Eric, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda. I si no sabeu que hi ha Mundial, també ho sabeu perquè escolteu Ràdio Vilafranca,
Hombre, els dimarts.
Hombre.
Què tal, com esteu?
Molt bé.
Com va el Mundial de Futbol?
A veure, preguntem als nostres experts locals, aquests corresponsals que tenim. Sí. Pere.
Pues molt emocionant, jo crec. Màxima igualtat entre totes les seleccions. I pot passar qualsevol cosa ja, amb una fase de grups increïble, molt emocionant i molt apretada.
Està superant les expectatives, Marc?
Sí,
jo diria que sí,
Un Mundial amb molta sorpresa. De moment, molta sorpresa, seleccions petites que estan plantant cara i està sent un Mundial, si més no, molt divertit.
Bona definició aquesta, Jo també penso que és un Mundial molt divertit, tot i que no sóc un gran forofo del futbol, però, home, va, a part de mandonguilles de partits que aquestes sempre hi han, déu-n'hi-do, els partits divertits, i més amb la selecció espanyola que han tingut.
Vull dir que... Sí que en general estan sent partits entretinguts, fins i tot amb seleccions que a priori podries dir a veure què em puc trobar avui a les 4 de la tarda. Exacte. I no, et trobes partits interessants amb Equadors, com el que s'ha jugat avui, a l'Equador-Senegal, també jugaven moltes coses avui, no? Fa poquet que ha acabat, no sé si heu pogut veure aquest...
Uns setzents avançats, no? Quasi qui guanyava passava i Senegal ha sortit valenta a guanyar el partit i que trobo que és just, que passi a Senegal.
Mm-hmm. Aquestes seleccions africanes que s'estan reivindicant, jo diria, no, Marc?
Sí. Estan fent un gran Mundial, la veritat. Les seleccions africanes són bastant divertides. Són seleccions molt anàrquiques i els partits són bastant divertits, amb molts gols. Jo recomano veure tant Senegal com Ghana. La veritat és que són partits interessants i molt divertits.
I també Marroc, que està sent, no sé si una de les sorpreses, perquè sí que per noms podríem dir que a priori era també una de les candidates, no? Almenys a intentar passar vuitens, i està complint.
Està complint i a veure si passa. Té l'últim partit contra Bèlgica, no és? I a veure si queda primera o segona, i també el quedar primer et permet després que et toqui un rival potser més assequible per seguir avançant.
Doncs sí, un grup aquest, el grup F, també, totalment obert, amb Croàcia, Marroc, Bèlgica, i sí, una de les primeres seleccions eliminades, que és el Canadà. Ho dèiem fora de micro abans, Canadà, que no diríem que ha estat la pitjor selecció del Mundial.
Ni molt menys. No? Jo crec que de les grans revelacions, potser futbolísticament, no? Tema de joc, de lo que s'esperava, també, i amb un grup molt difícil donant la cara a cada partit, jo crec que 0 punts no es mereix. Sobretot amb el primer partit amb Bèlgica, que es va mereixer bastant més.
Una selecció, la veritat, molt vistosa, Canadà, que sí que li ha fallat el tirar cara a porta, l'acabar matant els partits. El primer partit va fallar un penal Davis, les ocasions que va tindre, i després sí que en els moments de patir, es va veure clarament el partit de Croàcia, pues no va saber patir, i això ha fet que estigui fora de grup amb 0 punts. Però la veritat és que, com a joc, a mi ha estat una de les seleccions revelacions d'aquest Mundial.
I a més l'altre dia contra Croàcia, que es començaven avançant i semblava que potser hi podia haver la sorpresa. No,
la primera mitja hora és bona.
Sí, sobretot Davis,
Després Croàcia reacciona bé i també s'ha de dir que aquells dos gols abans de la mitja part, els hi deixen bastant a favor, i després a la segona, tot i sortir bé, els principis de la segona part, i el tercer gol els hi fa molt de mal i els mata.
Sí que hem tingut molts partits aquests dies.
Sí, clar.
Vam començar amb la primera tertúlia, que pràcticament no s'havia jugat cap.
De setmana a setmana, imagina't, no?
I ara ja només ens queden els últims partits de cada grup. Si haguéssim de repassar un a un, però una mica global.
Sí.
A hores d'ara, quines dirien que són les favorites, aquestes seleccions?
Ai, senyor.
Que ja es confirmen com a favorites.
Jo crec que Espanya i França un palet per sobre. I jo crec que l'altre potser Alemanya. Alemanya sí que... Els dos partits que ha fet són bons. El primer de Japó enganya una mica el resultat, perquè la primera hora que fa Alemanya és molt bona, tot i que acaba perdent. I contra Espanya, tot i que Espanya li posa molt difícil i així trobo que reacciona molt bé i si acaba passant trobo que donarà molta guerra i competirà fins al final.
Ha fet probablement el contrari, perquè sí que Alemanya va acabar molt bé contra Espanya i contra Japó va ser tot el contrari.
Exacte, sí, sí.
Sobretot els canvis a Espanya en aquest segon partit no li van funcionar.
Però sembla que, com es diu, això pot resultar doncs, un punt a favor d'Alemanya en el sentit de que recordem el famós inici d'Espanya a Sud-àfrica que va perdre contra Suïssa, un partit que potser no es mereixia perdre, però que al final va perdre, no se sap com, i també doncs, una mica el que li va passar a Alemanya, no? I el que li va passar a Argentina, i el que li va passar a moltes seleccions favorites que van perdre. I després, renquejant, perquè recordem que els següents partits d'Espanya tampoc van ser una gran cosa, parlo de Sud-àfrica.
De Sud-àfrica.
I mira, al final és aquella teoria que no sé qui va dir, de que no es tracta de guanyar molt, sinó guanyar en el moment oportú.
És que en aquell Mundial es patia contra Paraguai, contra Honduras, o sigui, seleccions a priori...
Sí. I a Alemanya els està passant el mateix, el que dius tu, no? Jo vaig veure un equip molt sòlid, però això sí, que li ha costat d'entrar en joc. Però
i que s'ha de jugar l'última jornada, no ens oblidem.
Ojo, que té un punt, eh?
Només té un punt. Com veieu aquest final de grup?
I no depèn d'ella mateixa, no? Perquè,
perquè
si Espanya i Japó empaten,
exacte,
ella no li serveix ni la victòria.
Crec. Alemanya hauria de guanyar...
Hauria de guanyar per més de 3-0.
Sí. Exacte.
Sí.
I es va quedar, a l'anterior Mundial de Rússia es va quedar fora, ja,
sí,
Alemanya?
Sí. Corea perd i va perdre contra Corea i se'n va a casa. Sí.
I, de fet, a l'última Eurocopa sí que passen de grups, però contra Anglaterra ja marxen cap a casa.
Aquella teoria del Gary Lineker de que Alemanya, si el futbol consisteix en marcar un gol més que l'altre, no, com diu, i Alemanya sempre guanya, no?
Sí, exacte.
Futbol són 11 jugadors que juguen contra 11 jugadors i sempre guanya Alemanya.
Aquesta és una frase que jo crec que al Marc li agrada. Aquesta
és una de les frases... Gary Lineker és molt bo.
També ja tenim les primeres seleccions eliminades, una d'elles de les que dèiem és Canadà, l'altra, Qatar, que ja la setmana passada només s'havia jugat un partit, però ja dèiem que...
Hauríem de seguir els jugadors, de la vida dels jugadors, a veure què és d'ells i de la seva família.
Què passarà ara, no? Què passarà, què misteri obre?
Hòstia.
Ha estat desastrós, la veritat, el Mundial de Qatar, i bastant... A mi m'han estranyat, si més no, perquè això va ser el campió de la Copa Àsia i a priori és un equip que està al nivell de seleccions com Corea del Sud, com Aràbia Saudí, com totes aquestes seleccions asiàtiques, Japó, que estan competint en aquest Mundial, no? I, vaja... Qatar no ha compartit en cap partit i ha estat, la veritat, un autèntic desastre. Tots anys estaven preparant-se aquesta Copa del Món i vaja, no els ha sortit gens bé.
I Ecuador eliminada. Sí. Aquesta ha estat de darrera hora i a priori no ho semblava, eh?
Bueno,
a veure, s'ho havia de jugar en un grup bastant obert.
Exacte,
també.
L'empat li valia.
Sí, l'empat li valia. Anàvem perdent 1-0, tot així, empaten que els hi servia. Pues que quasi a la següent jugada els hem fet l'1-2 i...
Un minut, els ha durat l'alegria, eh?
Un minut.
Sí. Ara també, doncs, seleccions que ja s'han classificat. França, que ha estat una de les més superiors, no? Diríem, amb aquest Mbappé que ha començat aquest
general,
endolladíssim.
Sí. Mbappé amb un gran equip, molt sòlid i competint molt bé. Al final, cap un equip molt difícil de fer-li gols, jo crec, que defensivament molt bé, i a dalt tenien aquells dos punyals per bandes.
Molt ben acompanyat Mbappé, perquè diem Mbappé, però també Griezmann està fent
un gol. Sí, Griezmann, la posició de Griezmann jo crec que li estava beneficiant molt. I al final, cap llença aquells dos que té dalt, com Dembélé, com Mbappé, i allà poden rendir. No?
I què tal Dembélé?
Una selecció solvent, França.
I Dembélé?
Bé, bon nivell, també.
Millor que el del Barça, o el canviem?
No, el del Barça també, aquest Dembélé és un gran jugador. Bueno, i
jo crec que és el mateix. L'únic que, clar, l'equip de França, potser defensivament...
Millor equip.
Sí, exacte. Millor equip i fa que potser ofensivament pugui rendir molt més. El deixen més o contra uns i, clar, rendeix molt millor.
I amb el factor Benzema aquí guardat, que s'està parlant en les últimes hores, que potser es torna...
Es deia a l'estudi de França que se celebrava la baixa de Benzema. Vull dir, i de moment no l'estan trobant a faltar, perquè França és la primera a classificar-se al Mundial i una selecció molt solvent. A dalt, a més, tenen una diversitat de qualitat de jugadors molt i molt gran. I jo crec que no estigui Benzema sona raro, perquè Benzema és pilota d'un tros de jugador, però li va bé a França. I fa que creixi Griezmann, que se sent molt còmode en aquesta selecció francesa, molt més que en l'Atlético de Madrid o en el Barça. El fet de poder jugar allà tres quarts de camp crec que li va molt i molt bé el jugador francès.
I sí que Griezmann últimament el veiem molt millor a la selecció que amb el seu equip, però sí que és veritat que en aquest Mundial està sent millor fins i tot que quan abans de fitxar pel Barça, jo diria.
Sí, potser millor de l'esperat. Millor de l'esperat també. Bueno, el que hem dit, la posició, fer el cap l'equip, no que jugui per ell, però és una de les peces importants en atac. I també tenir aquell mig al camp, allà darrere, que estàs molt ben protegit i això, i també té aquest treball defensiu.
A mi m'ha sorprès al mig del camp de França, vull dir, amb les faixes que tenia de tan Pogba com Kanté, que venien de ser guanyadors del Mundial, i la veritat que ha estat una gran sorpresa per de la selecció francesa.
Altres seleccions ja classificades, Holanda, Senegal, que s'han classificat fa poquet, sí. Acaben de jugar els seus partits, França, que ja l'hem comentat, Portugal, que sense convèncer, ja està classificada, també, i a més amb tots els punts, ja.
Una selecció també molt solvent, la veritat, és que ha guanyat tant el primer partit contra Ghana sense patir excessivament, ahir també contra Uruguai va ser superior. Sí que és una selecció amb una qualitat de jugadors molt grans, no?, com Bruno Fernández, com Bernardo Silva, i a mi des de la banqueta crec que és una selecció que els pot donar un potencial molt més alt, la veritat. Però sí que és veritat que de moment està solventant els partits, se l'haurà de veure a la fase final, a veure què tal ho fa.
I Uruguai ens està decebent molt,
eh?
Sí, decebent, totalment. Perquè a sobre ja no les sensacions de joc, que és inferior. Que
molt
no
inofensiva
pot.
I crida l'atenció amb els jugadors que té a davant,
sí.
No?
Sí, però també potser s'està... Aquesta Uruguai que tots tenim a la ment, jo crec que s'està quedant una miqueta gran. No? Al final, clar, no és el mateix Cavani de fa 4-8 anys en els mundials anteriors, o Suárez. L'altre dia, la primera jornada, no en Portugal, però és una defensa amb Martín Cáceres i Godín.
Sí, sí que és veritat.
Al final, un mundial és un mundial. I juguis amb... vagis de marcar extrems de gana o són extrems de màxim nivell que... Martín Cáceres,
i potser dalt,
no sé,
Martín
estava,
Cáceres
macho.
La temporada passada estava en Levante.
Estava en Levante a segona,
sí.
I quants anys té Martín Cáceres?
I Godín també i tal.
Al final és el que té, és un país tan petit, no?, que també és més difícil. Jo crec que d'Uruguai el pot que se salva és aquell mig del camp, i jo crec que s'acabarà passant, perquè al final és això que dic.
Es guanya el seu últim
partit. La pesa, serà un partit també molt divertit, aquest Uruguai gana.
Gana Uruguai,
sí.
També repassem així equips classificats. Brasil, que tampoc és que estigui fent un futbol de 20.000 gols per partit, però és que encara no li han marcat i no li han xutat a porta.
Ni li han xutat a porta. Sí. Té una defensa molt, molt sòlida a Brasil, no? I després a dalt, clar, tindrà la qualitat dels jugadors que té, doncs saben que el gol acabarà arribant.
Jo crec que Brasil també ha intimidat molt abans de sortir, perquè tant com Sèrbia com Suïssa, quan en el sentit d'atac, no els hi anaven a fer mal. O sigui, potser aquesta por de tenir tanta gent a dalt i això, ser més conservador, intentar no coincidir i a veure si amb una contra poder fer el gol. Però jo crec que Brasil, sobretot en el primer partit de Sèrbia, que Sèrbia fa un plantejament molt defensiu, amb un equip una mica més ofensiu i això, que Brasil quan no té la pilota pateix molt, doncs potser li podrien haver fet mal i per això ara quan hi haurà les invitacions s'haurà de veure.
Exacte, aquesta Brasil ha estat... Tot i així el grup de Brasil, no vull dir que ni Suïssa ni Sèrbia et facin un xut a porta.
Té mèrit, no.
Té molt de mèrit, però sí que jo crec que amb una selecció que proposi més, sobretot a nivell de pilota, com per exemple pot ser el cas d'Espanya, sobretot, o inclús ja una França diferent, Brasil patirà molt més, perquè al final en atac veig un equip per part de Tite molt poc treballat, que ja amb els jugadors que tens ja... saps que et resoldran el partit, però és que al final per guanyar el Mundial jo crec que et fa falta més, i Brasil sempre acaba pecant d'això una miqueta. Tite porta molts anys i al final Brasil en els últims 20 anys només ha arribat a unes semifinals del Mundial, que tots sabem com va acabar. I jo crec que Brasil, al tindre tanta qualitat a dalt, sempre acaba pecant de no treballar amb el potencial que pot tindre aquest equip a dalt, i que després doncs qualsevol selecció europea que tàcticament estigui ben organitzada, com és el cas de Bèlgica al Mundial passat o Espanya en aquest Mundial, doncs et pugui fer fora, no?
Una mica pel que dius tu, Marc, que de tanta qualitat s'acaba inestorbant, no? El no haver-hi un pla allà davant, no?
No hi ha un pla ofensiu, potser, no? Cadascú va potser una mica la seva i...
Que jo també ho entenc, que al final pues, tens Vinícius, pues, saps que et desbordarà, tens Richarlison, tens Neymar, pues, dius, mira, tu agafa la pilota i la pilota al boi, fes el que sigui. Però al final un Mundial hi ha seleccions molt treballades i cada vegada més, i cada seleccions cada vegada més grans. I sobretot, jo crec que Brasil, amb una Espanya, sobretot, que m'ha agradat molt en pilota, crec que pot tindre greus problemes, aquests quarts de final, no?, que tothom està dient, ja, Brasil, Espanya, que jo veig molta gent d'Espanya que li té molta por a Brasil. Jo crec que... Vaja, haurien de ser més els brasilers, perquè...
Però tot i així... Espanya no ha donat motius per dubtar.
No.
Ara. Quedava pendent això, el repàs d'Espanya. Vinga, esplaieu-vos, vinga. Què tal la Roja?
O sigui, hem parlat d'Alemanya, no?, que va ser un partit bo per
part dels dos.
Una part per cadascú. La primera per Espanya, la segona més per Alemanya. I mèrits dels dos, el fer el cap màxima igualtat, tàcticament molt ben estudiats cadascú. Els primers minuts sí que Espanya surt amb un gran ritme, quasi Alemanya no roba la pilota... Després, a la segona part, potser Espanya no acaba d'estar tan fin pilota, i tot i així, troba l'1-0, i després ja potser també amb els canvis i això, que no és que sigui culpa de Luis Enrique, perquè els canvis
no,
estan bé.
Està...
li acaben empatant, i al fer el cap. I així té una última Alemanya, l'última jugada, sí. Aquella que se n'hi retalla i se li en va fora, per fer el segon.
I Espanya, que també sempre acabem caient en els tòpics, però sí que és veritat que al final se t'escapa un partit, se't pot escapar per detalls.
Exacte.
Espanya va poder fer el 2-0,
just
després del primer.
Però després el tema, sobretot, a mi em va estranyar que a partir del primer gol d'Alemanya, a Espanya li va costar molt protegir-se en pilota, que és una cosa que Luis Enrique fa molt d'èmfasi, no?, en això. Crec que la primera part Espanya va atacar molt ben pilota, sobretot després de pèrdua de pilota. La pressió que fa Espanya és la millor del Mundial, per mi. Vull dir, la primera part, és el que deia el Pere, costa molt robar-li la pilota, perquè a més, quan perd la pilota, la recupera molt ràpid. Però sí que és veritat que és això, vull dir, la segona part, el partit amb el gol canvia, crec que els canvis, el treure la diferencialitat d'un jugador com tindre Sani a la banqueta, però al final la primera que té li fa l'assistència al Musiala, que falla, i la segona li fa l'assistència al gol, treu el nou, i crec que els canvis van caure més del cantó de Flick, tot i que Luis Enrique no era mal l'estratègia, crec que amb el gol volia treure Iñaki Williams per poder treure la sortir a la contra i que Koke contingués més al mig del camp, no baixa el partit d'Iñaki Williams, i en canvi sí que, doncs, tens allà Sané, que el treus al 70 fresc...
Els últims 20 minuts el partit era d'anada i tornada, i això Espanya és que... No és el futbol que li agrada, i no és el futbol que domini. I precisament allà l'Alemanya és superior.
I aquí és on Espanya...
Jo crec que aquí s'ha vist potser les debilitats d'Espanya, que jo crec que se sabien... I crec que els equips que ja li puguin tocar a Espanya saben quin tipus de partit li han de
passar. Això probablement beneficia, en un hipotètic encreuament, contra Brasil. Brasil, això, a sortir a la contra...
Sí, Brasil replegadets, o França, aquests equips, inclús Portugal també, replegadets, deixar-li la pilota a Espanya.
Sí,
perquè Espanya,
sí.
Anar-li a robar la pilota és molt difícil perquè té molt bons jugadors, i això, i robar-li, atacar-la ràpid. Sobretot amb els laterals, que potser és un té més problema...
Espanya pateix quan el partit es torna boig, no? I llavors ha d'intentar Luis Enrique, sobretot un cop té l'avantatge, que pues, controlar el partit a partir del domini de la pilota, que té jugadors per dominar la pilota. I, en canvi, tots aquests rivals, aquests més físics, com és el cas de França, com és el cas d'Alemanya, inclús Brasil, que tens aquesta qualitat al Portugal, pues, jo crec que amb Espanya li han de plantejar el partit intentant pues, que sigui un partit d'anars i tornades per poder fer mal.
Sí, una mica l'experiència també de saber parar els partits, treure faltes, no perdre temps, però parar els partits, que el ritme sigui més lent, sobretot quan tens el marcador a favor.
També això aquí va en el component de joventut.
Sí,
és un equip molt jove.
És un equip molt jove.
Estàs parlant que al mig del camp, traient a Busquets, eren Pedri i Gavi. Després tens Ferran, tens jugadors molt joves.
Ferran! Has tret el nom de Ferran.
Ai.
Ferran, el nom de la controvèrsia. Acostumen a passar que els davanters altets i tal que generen controvèrsia, no? Generen dubte. Què penseu de Ferran? Perquè va errar un parell d'ocasions que qui més qui menys deia «Cago en Dena, ja hi som, és el del Barça!» Què passa?
Jo soc bastant fan, de Ferran. A mi m'agrada bastant. Sí que en el sentit de que no té gol. No té gol, però genera molt. Un jugador que, sense pilota, entén molt bé el futbol, sobretot aquest de dominar... a l'hora de desmarcar-se, això genera molt, però sí que després, de cara a porteria, doncs, bueno, de gol no en té. A veure, que tenir gol costa molt, fer gols costa molt, i el Ferran no... té altres coses.
Se l'ha criticat molt per el fallo que té a cara a porta, però després sí que estic d'acord que és un jugador que genera molt, però jo crec que per ser extrem d'una selecció top mundial has de tindre una diferencialitat que Ferran Torres no té, no? I Ferran Torres, el mateix dia contra una cosa jugar contra Costa Rica, l'altra jugar contra Alemanya o jugar amb el Barça contra els equips que ha jugat a la Champions. I quants cops se'n va anar Ferran Torres de Raum contra Alemanya? És que no se'n va anar cap. Tu veus extrems com Vinícius, veus extrems com Bernardo, si juga per allà, o Rafael Leao, veus extrems... No diria Mbappé, Dembélé...
Un altre perfil.
Està clar que és un altre perfil. Per mi, no és el perfil indicat per una selecció que vol guanyar Mundial. Sí que, per com jo, Luis Enrique, entenc que el convoqui. Estic d'acord. Però, al final, Ferran Torres em sembla un jugador que, per Luis Enrique, s'adequa molt bé, per això és un jugador que treballa, que genera, que entén el joc, però com a extrem top no te'l poso ni molt menys.
Probablement... No creieu que el que li falta a Espanya és banqueta? A nivell de banqueta...
Sí, potser...
Com a revulsius va molt curtet,
exacte,
jo crec.
Hi ha molta diferència, potser. Potser un jugador del perfil del Gavi...
O que Luis Enrique no acaba de confiar molt en els que té
la banqueta.
Jo crec que Luis Enrique té això, 14 jugadors que hi confia i anirà amb aquests.
I és raro, però, perquè normalment Luis Enrique, els 26 de la selecció, tots diuen a l'estuari que se senten els 26 importants. I si tu mires l'Eurocopa passada d'Espanya, Luis Enrique és un clar que et juga els 6 partits amb 6-11 diferents, pràcticament. I jo crec que jugadors revulsius a Espanya sí que té. O sigui, el que passa que Luis Enrique no l'ha ensenyat, però sobretot si el partit necessites més jugar a la contra o per obrir-te i posar extrem, tens jugadors com com Nico Williams, tens jugadors com Jeremy Pino, inclús Ansu Fati, que s'ha de veure com està Ansu Fati, perquè sí. Jo no em crec que Ansu Fati estigui bé.
És que és això, si no juga Ansu, és que no està per jugar.
Sí, és que si el portes almenys mitjoreta. Exacte. És que de moment res.
Ni el dia d'Alemanya, potser un canvi fàcil de fer.
O fins i tot Costa Rica, que hi ha un partit decidit.
Jo crec que s'haurà de veure en les eliminatòries posteriors, a veure si realment està o no, perquè si Espanya necessita gol, està clar que Ansu és un jugador que té gol. I si Luis Enrique és el primer que sap perfectament com està Ansu, i si no el posa, és que no està bé. I Luis Enrique és el primer que ho veu i el primer que ho demostra sense fer-lo posar.
És que has d'anar a 100 cada jugada. I crec que l'Ansu, veient com anava amb el Barça, que li costava posar el peu, que anava amb por, que no estava...
També Xavi l'anava posant molt a poc.
Clar, tampoc ha tingut molta continuïtat, segurament per això... I ara potser a l'hora del Mundial potser no està a un nivell físic adequat.
I entrar al ritme del Mundial, i entrar en un partit d'un Mundial amb el calent que està, és molt complicat. Mira, per exemple, ahir Rafael Leao, quan va entrar a Uruguai, que veies a Fede Valverde Hurtado, la primera que va tocar Leao, que és un gran extrem, ja és que no va ni...
Entrar un partit,
se li notava que estaves fred. És molt difícil. És molt difícil. I si ets Ansu, que no tens el ritme de competició que tens, encara no.
Ara estic patint com a barcelonista, perquè veig que en sabeu molt i tot això, i aleshores la meva pregunta és, com a barcelonista, és de patir per Ansu Fati? Veieu que és una qüestió circumstancial i recuperarà, o després de la lesió hi ha un abans i un després?
Sembla que el dubte que hi havia al seu voltant encara no s'ha dissipat.
Jo crec que hi ha un abans i un després.
Sí, jo crec que
també. Em sap
greu ser, però ja vaig dir de l'estiu i encara ho penso. La veritat és que, home, pensa que ha recaigut dos cops en el genoll i al final només fa falta veure els partits. Tu veus a l'Ansu que ens va encandilar tots i veus a l'Ansu actual, i és que actualment no el veus allà al camp que li costa, que no està al ritme, que no té aquella diferencialitat, no té aquella frescura, i al final...
És que es nota molt, es nota molt amb el futbol.
Greu, però es nota, és que Ansu no està.
I molt de temps fora, també, dels terrenys de joc.
També. El que ara el que li va millor al jugador és oblidar-se de la lesió. Luis Enrique ho diu, intentar com ja no associar-lo a que està d'un jugador, però és que també és molt difícil, no?
Tens 19 anys, no et ve d'un any que hagi estat parat. A veure, que no és bo per un jugador que estigui parat, però recuperar a poc i bueno, aquest Mundial, a veure si més no li serveix una mica també de confiança.
Tant de bo.
Ni que no jugui tant, potser el fet que estigui al grup i això, a veure si pot trobar unes bones sensacions i quan torni al Barça i això, potser...
Perquè estem parlant d'un jugador que en condicions normals seria un dels titulars.
Sí. Home, si no s'hagués lesionat, Ansu...
Inclús de nou.
Amb la posició que hi havia, perquè en el seu moment ja era titular.
Inclús jugant de nou, com juga Luis Enrique, que juga potser amb un nou molt més mòbil, segurament jugaria l'Ansu al lloc de l'Asensio.
Agundero no s'ho tenia que haver preguntat, ara ja estic destruït.
Per què pregunta?
No, sí, clar, i aquests resulta que diuen la veritat i no són diplomàtics, doncs, clar, no, ja ho porta. I una cosa que no volia marxar, abans de que continuem amb les classificacions, i ara ja mirant el futur, Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Que fa de Cristiano Ronaldo... Recordem, per mi, la patètica imatge ahir del gol de Portugal.
Home, una de les imatges del Mundial, perquè...
Ell sap perfectament que no marca el gol.
Sí, a més, ara que...
Ho celebra, i al final del partit encara va discutint que el gol és
seu. De fet, la federació ha reclamat a la FIFA perquè la pilota
ho dia. I que la pilota d'aquestes és que té un xip i que marca si la toca o no. Inclús han vist les imatges i s'ha vist clarament que no la toca.
El realitzador, jo crec que ahir també estava intentant...
Sí, com la línia del marca del VAR, no?
Ni a la 25a repetició tampoc l'ha tocat.
Ai, mare meva, un Mundial, doncs, amb tot, inclús amb els genuïns. I Lewandowski, que molt bé, va marcar gols.
El seu primer gol en un Mundial.
Ha sigut una de les imatges del Mundial, també. Veure Lewandowski plorar
després de fallar el penal.
Això demostra la importància d'un Mundial, també, i la que té per un jugador d'una classe top com
és Lewandowski. I d'una selecció també inferior.
Sí.
Home, classificar a Polònia per uns 8 dents... amb un grup així també té mèrit.
Ets internacional.
Un jugador com Lewandowski, que ets l'emblema del país i tot.
Quan fa que Polònia no juga al Mundial? Ja feia temps,
Crec que d'alguna manera és una mica com Gales, si es classifiqués.
Segurament era de les que dèiem que no passaria. Segurament si féssim un pronòstic, la gent diria potser Mèxic, inclús que abans de Polònia.
Sí, crec que sí, la gent potser abans Mèxic, tot i així sí que jo veia més passant a Polònia que no pas a Gales. Però sí, és una autèntica sorpresa i aquí ens alegrem molt per el bon Lewandowski.
I una cosa que volia... que de fet va ser objecte de comentari, perquè hi havia pocs partits i d'això anàvem. Argentina la veieu perquè s'hi haga la justícia poètica i Messi pugui ser campió del món? O què? Després de veure els dos partits, el de la derrota i el de la victòria.
Qui comença? Marc.
Jo poc. La veritat és que és una selecció que... Primerament, crec que el seleccionador no és un seleccionador molt covard. Crec que el partit contra Mèxic és un partit molt trabat, que s'acaba decantant per una acció de Messi que tampoc va fer un bon partit. I és una selecció que no em transmet, és que no em transmet absolutament gens Argentina.
Vull dir, jo és atractiu. Que... Sí,
jo la donava per favorita abans de veure aquest Mundial, però és que veient aquest Mundial... A veure, que després un Mundial és un Mundial i són moments i són detalls i, pues, qui sap, potser Argentina arriba a la final i guanya el Mundial. Però per sensacions, ni molt menys. I, a més, és això, crec que l'entrenador no està a l'altura de l'equip. L'altre dia anava 0-0 a la mitja part, necessitaves un plantejament més ofensiu perquè necessitaves el gol sí o sí, i li va costar fer els canvis, Déu i ajuda. I en canvi, a la que marca el primer gol contra Mèxic, ja directament canvia Di Maria, que és un davanter, per ficar el Cuti Romero, que ni tan sols escalfa, i fica defensa de 5 contra Mèxic. Pues imagina contra una selecció gran.
Mèxic, que tampoc estava sent la selecció més ofensiva.
Bueno, ni molt menys. Si és que si contra Mèxic, jo crec que també tenen una autopressió molt gran.
Sí. Tenen una autopressió i tenen el Tata Martino.
Sí,
ja. Si deies que l'entrenador argentino era covard, el del Tata Martino, ja ni t'explico.
Després també serà molt important veure qui queda primer d'aquest grup C, perquè el que quedi primer segurament jugarà contra... Mira-m'ho, jugaria contra el guanyador d'Austràlia, Dinamarca, que a priori un rival fàcil, imagina't, no és el mateix jugador d'Austràlia. En canvi, si perdó, Pere, sí, jugaries contra França. És a dir, aquest Polònia-Argentina també és bastant important de cara al quadre.
Sí, sí, ja per començar hauria de guanyar Polònia, és el que has dit tu, aquesta angoixa que tenen, aquesta... Tenen com algú dintre que no els deixa potser jugar relaxats, i això en un Mundial és molt difícil. Ja només l'altre dia, quan fan el segon gol, el segon entrenador ja plorant, quasi tots... Saps que ja es veien fora i això, i jo crec que haurien d'estar tranquils, i per això espero que un cop passen, si passen a les eliminatòries, veure una altra Argentina, no? Potser una Argentina ja convençuda...
Deixar d'anar.
Sí, exacte, sí. Deixar d'anar... i confiar en ells mateixos, perquè és que al fi i al cap els veig que ells mateixos ara no creuen que guanyaran el Mundial.
No.
Veníem unes expectatives molt altes i ells ara jo crec que saben que no guanyaran.
És que si ja tenen aquesta pressió a fase de grups...
Tot se'ls va trencar a la segona part d'Aràbia Saudita.
Sí, perquè el tenien ja al partit, el tenien pràcticament matat, si no hi hagués aquests dos gols fora de joc.
I un partit que hauria pogut ser golejada.
Sí, la primera part és que és el que vam dir, vull dir, però al final tenen el port fora de joc i un Mundial has de... I sobretot en aquests Mundials no et pots confiar, vull dir, s'està veient que les seleccions petites estan sent molt valentes i per guanyar un Mundial s'ha de ser valent. I jo crec que és tot el contrari del que és o està sent Scaloni. I si ja no es volen aquesta fase de grups, doncs no em vull imaginar a vuitens, quarts o les fases més finals.
En aquest grup C, per mi, la revelació del Mundial, Aràbia Saudita.
Sí,
segurament. Una de les grans revelacions.
No només... És
un joc espectacular.
Sobre això, amb jugadors que individualment, amb talent, jugadors bons, amb jugadors capacitats de fer coses diferents.
És això, és una selecció, evidentment, per la qualitat dels seus jugadors, que s'estructura defensivament, però és que després no la toquen gens malament. És que hi havia part que van jugar contra Polònia, que van perdre aquell partit 0-2, que veies com tocava Aràbia Saudita, que no te'n coneixies a cap. I dius, mira, com una de les revelacions, sens dubte, aquesta Aràbia Saudita, Reinhard, que està sent un dels entrenadors del Mundial.
Pere, una de les sorpreses també, que Polònia l'altre dia guanyés 2-0 a Aràbia Saudita. El partit no pintava així, eh?
Bueno, igualtat màxima, també, no? Polònia té un parell de pals, i ara s'ha dit el penal, el porter Šesnik entre unes quantes, i és això, els detallets decideixen els partits, i normalment els detallets es decideixen pels equips més grans o amb els jugadors
I
més
grans. I la porteria també amb els detalls
hi
té molt a veure.
Crec que els porters és de les posicions que es noten més.
Home, si no, digue-li la Champions del Mediterrani l'any passat.
No. O digue-li a Bèlgica amb el seu porter, no?
I
el Courtois.
No hem parlat de Bèlgica. No hem dit de Bèlgica. Però és que està sent una mica com Uruguai. Una selecció que no transmet absolutament res.
És que ja ni proposa, ni amb pilota, sense pilota pateix molt. I és que a veure si es classifica, perquè jo crec que sincerament no es classificarà.
És que pot ser que no es classifiqui, i és que no som conscients realment de la selecció que té Bèlgica. És a dir, és que una selecció en té jugadors com De Bruyne, com Courtois, com Lukaku.
Es pot classificar tothom, aquí no hi ha ningú eliminat.
I Anglaterra guanyar per cada primera de grup.
Exacte. Aquests són els partits d'avui. Demà tenim 4 més. També recordem que s'han canviat ja els horaris. Ja no juguen aquests 4 partits 11, 2, 5, 8. Ara ja 2 a les 4 de la tarda i 2 a les 8. Demà a les 4, Austràlia, Dinamarca i Tunísia, França. Aquí tenim aquest grup amb França,
Dinamarca,
ja classificada.
I aquest partit d'Austràlia-Dinamarca...
I Austràlia li va l'empat a Austràlia, no a Dinamarca. important. Jo crec que guanyarà Dinamarca, crec que és la que m'ha donat més bones sensacions d'aquest grup, però bueno, al final és això, l'empat li va a Austràlia, aquests es tanquen a darrere i què ho diria, Austràlia 8 anys de final.
Doncs sí, això és pel que fa demà, però també tenim més partits a les 8, Aràbia Saudita, Mèxic i Polònia-Argentina, en un grup també absolutament obert.
Sí, 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 sí.
També hem comentat que doncs, Argentina s'ha de encara sallejar aquesta classificació, ara mateix segona de grup, i es veuria les cares en França.
L'importància de cada primer de jugar contra un Dinamarca o Austràlia jugar contra França.
És molt important, I no és el mateix anar-te'n a casa 8 anys jugues amb Austràlia i després diria que el guanyador jugaria contra el guanyador de l'Holanda, que no és el mateix trobar-se amb Holanda quarts i encara pots arribar que França 8-0 amb aquesta Argentina. Sí. Veig realment un miracle que Argentina pogués
complicat.
Passar.
Complicat en aquesta reedició del partit també de l'últim Mundial, que també tampoc va anar massa bé per Argentina.
Ara Argentina acaba competint també els Mundials, però sí que és veritat que quedi primera de grup per Scaloni i per tot el país argentí, perquè així no hi haurà plors allà a Buenos Aires.
Dijous, 4 partits, entre ells el Japó-Espanya, però a les 4 juga el Canadà-Marroc, amb Canadà ja eliminada. Marroc encara queda tancar la seva classificació, i a les 4 també el Croàcia-Bèlgica. Aquí, probablement el grup més atractiu d'aquest Mundial.
Segurament,
sí. Sí, Canadà està fora ja, però jo crec que amb la bona participació que ha fet el Mundial anirà amb molt de
Marroc, Canadà, amb compte.
Exacte, compte el Canadà, perquè és això que pots dir, bueno, està fora ja, potser no competirà, però jo crec que a Canadà li fa ràbia tindre 0 punts en aquest Mundial, i amb tot el que ha demostrat... serà un partit interessant.
Amb aquests equips que doncs, té molts jugadors que potser no tenen masses oportunitats de jugar a grans lligues...
És una oportunitat també que et vegi el món.
Total. Aquest Gakpo d'Holanda que ja porta 3 gols, vull dir, jo no sé on costava abans del Mundial, i jo crec que ara hi ha ofertes de molts i molts milions.
Fa molts anys i tal, Esquilachi. Esquilachi era un davanter que va fer un grandíssim Mundial, no me'n recordo ni quin any era això, i el va fitxar un gran club perquè venia de segona divisió, em sembla, i va fer el Mundial de la seva vida.
Aquests jugadors que es revaloritzen...
Sí, sí.
Després això sí va... Que ja preveia que es pagaria una milionada
I després,
i crec que es pagaran encara més.
Jo en aquest Mundial veig centrals també, que juguen a la MLS, que si a la Lliga Saudí, que dius, ostres, aquí inclús el Barça ens fan bastanta feina. Però de veritat, centrals que dius, on juga aquest? Hi ha, per exemple, un de Canadà que es diu Miller, que és molt bo, o aquell Altani d'Aràbia Saudí.
Per mi els d'Aràbia Saudita és que...
Mare de Déu, molt millors que Eric García, per mi.
Sí, sí, sí.
Per mi és que l'equip d'Aràbia Saudita està sent la gran sorpresa.
Sí, sí, està sent una de les sorpreses, clarament.
Increïble. En totes les línies, potser.
Sí,
sí, sí, des de darrere, al mig del camp, inclús a dalt.
I a dalt tens... Quan val ja aquell que va marcar el gol contra l'Argentina? El Salep, no es diu? Aquell ja també, Déu-n'hi-do. No, Aràbia Saudita. I sobretot, jo crec, però, que el gran mèrit d'Aràbia Saudita és l'entrenador que té la banqueta. És una selecció... Aquesta selecció sí que està treballada.
Que va estar a Marroc?
Sí, sí, Renard. El mag... El Mac Blanc li diuen a Àfrica,
doncs mira,
tant en Marroc com en...
Apunteu, Marc Baumala, atenció, agents, Marc Baumala vol una petita comissió, si es fitxa aquest
bona
nano.
Bona l'estat de
aquí et dono l'idea, fotem.
A veure, estàvem repassant els partits de dijous, havíem repassat els del grup de Bèlgica, però també es juga aquest Costa Rica-Alemanya a les 8 i també a la mateixa hora el Japó-Espanya. Grup també en el qual
tot per
decidir. I Alemanya que...
Alemanya està l'última.
Li crema el cul.
Està l'última del grup ara mateix. És que Alemanya ha de guanyar sí o sí.
I Costa Rica, que es va endur 7 al primer partit, es pot classificar.
Ha fet un xut en tot
el Mundial
i ha fet un gol. I té 3 punts.
Jo crec que Alemanya guanya... No sé quants n'ha de fer, crec que n'ha de fer 3 en el cas de que Espanya guanyi o empati. Jo crec que en farà 5 o 6. Això sí que ho tinc claríssim. Però bueno, també en aquest Mundial mai pots dir... Perquè les sorpreses en aquest Mundial... No hi pots dir, però a priori Alemanya també jo crec que es mereix més del punt que té i s'acabarà classificant.
Els números estan clars. Si Espanya guanya a Japó i Alemanya guanya el seu partit, classifiquen els dos. I ja els últims partits d'aquesta fase de grups jugaran divendres a les 4 de la tarda, Corea del Sud-Portugal, amb Portugal ja classificada, i el gana Uruguai. Aquest sí, amb...
Renamumaran el Mundial del 2010, el partidàs que va ser aquest gana Uruguai. I
Luis Suárez farà de porter una altra vegada.
No ho sé, però també és això, aquestes seleccions africanes pot ser un partit molt divertit. Uruguai encara té la tercera bala, no? Perquè aquest Mundial no està demostrant res, sí. Però tot i així amb la victòria pràcticament
està dintre, sí.
ja està dintre, i una gana que també ha fet un Mundial, una gana que a més té molt de gol, eh? Una selecció que porta 5 gols en dos partits,
sí, sí, sí.
Una selecció
gols, molt
anàrquica,
sí, sí, sí.
Molt anàrquica, ell sí que no saps molt bé el que juguen, però serà un partit amb gols, serà un partit molt divertit, i és el que més ganes tinc de veure d'aquests setzens de final, no? Que hi ha certs partits en la majoria de grups que són setzens de final, sí, aquest Uruguai gana, serà per tancar
perdoneu, la fase... Gana és el del Williams?
Sí, Iñaki Williams.
Recordem el cas, dos germans que juguen en dues seleccions diferents.
Sí. Li dona un ensurt a Cristiano la primera jornada.
Exacte. I Iñaki Williams, que no va estar massa encertat en aquell partit contra Portugal, que va tenir aquella jugada.
Va
ser pífia del porter, sí, i també seva.
Perquè quan
va ser pilleria d'ell, també.
Va girant-se per xutar i rellisca.
Això és mala sort.
Els detallets aquests que a vegades decideixen una cosa o una altra.
Una classificació en un Mundial.
Una relliscada o un detallet.
I els últims partits d'aquesta fase de grup seran divendres a les 8, Camerún-Brasil i Sèrbia-Suïssa. En Brasil ja classificat.
I aquest Sèrbia-Suïssa també...
Molt bon partit.
Dos seleccions quasi iguales, més o menys. Sí que Suïssa sempre competeix molt bé, tots els Mundials i Eurocopes a un gran nivell, i aquesta Sèrbia, aviam, que ve d'un partit que tenia quasi guanyat 1-3, per posar-se ja... Bé, amb 3 punts, i se li va complicar de mala manera, i per això...
Serà un partit molt divertit, recordem que l'empat li va a la Suïssa, que això també...
Sí, Sèrbia ha de sortir a guanyar. Exacte.
Sèrbia ha de sortir a guanyar.
Bueno, Sèrbia, recordem que entrava en els vostres plans de selecció favorita,
Bueno, continua de la revelació.
A veure, es pot classificar.
Jo confio que guanyi, sí. i que acabi passant.
És que l'altre dia amb Camerún al partit, vull dir, Sèrbia ho tenia fet, vull dir,
i jugant bé.
Veus el tercer gol, per mi, dels millors gols del Mundial, juntament amb Richarlison, i jugant molt bé. L'Ugassa, que al final també és això, un Mundial, va vindre a Ubacar.
Els detalls
són claus. Canvien el partit en un moment i ja està.
Perdoneu, Pere, Eric, perdona, un moment, perquè... Això és el Mundial del nostre aire. Que tota la gent que ens està escoltant passant per l'autopista, al vol, que no sap ben bé de què va tot això, que esperava escoltar música i està escoltant una tertúlia divertidíssima de futbol, sapigueu que això és el Mundial del nostre aire de Ràdio Vilafranca, i que estem aquí amb tres supertertulians, el Pere Rosic, el Marc Baumala, l'Eric Guijarro, parlant del Mundial de futbol. Endavant, Eric, endavant.
Àlex, molt de nivell aquí.
Sí, home, sí, que és que s'ha de dir això, que ens estem passant molt bé. Per cert, la setmana que ve ja m'estan fent xantatge gent que està pel WhatsApp.
Línia interna, eh?
Que heu de buscar un dia, perquè dimarts és festa.
Ai.
I dimarts que ve és allò el dia de la consti.
I dimarts s'acaben els vuitens.
Exacte.
Sí. I dimarts...
Ja s'ha analitzat la jornada.
Eric Guijarro, va, segueix que t'interrompo, home.
Doncs vinga, va. Àlex, que t'agrada molt parlar, home.
Què passa? M'agrada molt parlar.
No, aquests dos partits, a les 8, Camerún-Brasil, dèiem, Brasil ja classificada, en veurem
sí.
també...
Sí, amb Dani Alves titular, eh?
Si fa rotacions o alguna
cosa... Jo crec que sí. I més amb totes les lesions que ha tingut
Brasil.
Camerún té opcions
o la veieu ja eliminada?
Guanyar Brasil.
Jo crec que es classifica una de Sèrbia, sí. Sèrbia o Suïssa. El que no sé què és millor, si et val l'empat o haver d'anar a guanyar. Sembla mentida, però també mira avui, per exemple, el que ha passat amb Senegal, que necessitava la victòria.
Sí. El fet de necessitar la victòria...
Exacte, el fet d'arriscar fa potser inclús que sigui un punt a favor.
Tens més pressió, jo crec, que si has d'empatar
o
guanyar, que el fet que només s'haurà guanyar.
Es veurà avui també a l'Iran als Estats Units.
Sí, aquí també s'haurà
a veure... No és el mateix anar sabent que l'empat et val...
Perquè no saps què fer, si anar-te'n davant, anar-te'n enrere...
I més en aquest partit, que és un Mundial, que les seleccions no valen, que en canvi qui arrisca és això, qui és valent, al final és el que passa.
L'empat, mai has de fer-me un empat, has d'anar a guanyar...
Sempre.
Més en un torneig com aquest.
Ni que et valgui l'empat, anar a guanyar i si empates, doncs, bueno, si et serveix, doncs et classifiques.
Doncs aquesta marató de partits que no s'atura, sí que ara ja és més reduït. Uh-huh. Això del multipantalla no sé com ho porteu. Jo
a mi no m'agrada això.
Jo molt malament.
M'agradaria veure'ls tots, una cada hora...
Ara, que juguin a la mateixa hora també ho fa molt més entretingut.
Sobretot.
Veure què passa en un partit o en un altre. Ara, tots sempre tenim un partit que mirem més que un altre. Vull dir, jo crec que avui a l'Iran als Estats Units, almenys...
Sí, jo
és el que miraria, és el que recomano.
Doncs mira, ja que parlem de l'Iran, només una cosa... La setmana passada deia que tenien uns, perdona l'expressió, però uns pebrots com un toro al no cantar l'himne de la seva selecció en protesta per l'actitud del govern iranià, el seu propi govern, representant ells el seu escut i el seu himne, i resulta que, bueno, pues hi ha hagut reacció. Recordem, avui sortia publicada la notícia de que el govern de l'Iran ha amenaçat els familiars de l'equip nacional en el Mundial de Futbol de Qatar 2022 amb l'empresonament o la tortura si els jugadors de la selecció no es comporten degudament en el partit que avui juguen contra la selecció dels Estats Units. Això va confirmar la cadena CNN. Doncs aquí queda.
Sí, sí. Una situació que ja la vam comentar l'altre dia. Això ve al fil de no cantar l'himne del país.
Sí, sí,
ve d'això,
ve d'això. Per això vaig dir que tenien els pebrots com un toro, perquè evidentment reaccions n'hi haurien. I home, és normal, no?, que el govern d'Iran, que és tan bo, doncs, bueno, que total, és una tortura a la família, tampoc no... Mare meva.
Potser està sent el Mundial que més s'està debatent sobre drets humans.
Sí. I per tant, el dono per bo.
Amb motiu, perquè juga a Qatar.
Ah, no, però ara Xavi ens ha dit que no, que el Qatar és... El Qatar tot està bé.
Molt cucó, el país, Qatar.
Tienes la empresa de construcció...
El trànsit ha millorat, ara.
Sí.
No hi ha cues a la ronda de dalt, d'allà de Qatar, de Doha.
Efectivamente, amigo. Déu-n'hi-do. Bueno, pues, no sé, nois, allò de les rodes de premsa, alguna pregunta més, alguna pregunta més?
A veure, una pregunta que us feia. Sí. Hem parlat de les favorites, hem parlat de les decepcions, també d'aquestes revelacions, potser de noms. Mbappé ha sortit com a, probablement el millor jugador fins ara, no? Estaríem d'acord?
Sí, jo crec que com a jugador sí. Sí, el millor jugador sí. També hi ha altres noms.
Pedri?
Pedri segurament, tot i que l'altre dia...
Fins i tot Gavi, més que...
Sí, jo crec que l'altre dia és Gavi que Pedri.
La mare que el va parir, perdoni per la mare, però vull dir que és una lluança. La senyora que li ha donat una energia a aquest nen... Terrible.
És que no para, va tota.
Per mi el Mundial només té un nom i és Luis Enrique. Vull dir, més que jugadors, el nom del Mundial és Luis Enrique...
L'estrella, per tu.
L'estrella del Mundial, per mi, de moment...
Els entrenadors en general, els entrenadors. Més que jugadors, potser el Mundial dels entrenadors.
És el més personatge de tots.
Sí.
Bueno, i el que més treballat ho té, el que més bon seleccionador és, la veritat. És que
el que té les idees més clares amb el seu equip.
Guanya absolutament tots els debats, I jo crec que ho està demostrant, no?, en aquest Mundial. Així com entrenadors de seleccions grans, crec que estan un nivell molt per sota de la selecció que tenen. Jo crec que és el Mundial dels entrenadors petits i, sobretot, de Luis Enrique Martínez.
Doncs han sortit moltes seleccions, molts noms, molts resultats. Només queda estar pendents. Aquesta última jornada de partits, ens queda encara la tira. I nosaltres que ho gaudim tant, doncs...
Per sort encara queda. Tot i que ja estem a la
mitat.
Està passant
molt ràpid.
Està passant molt ràpid.
Molt ràpid. Això que hi hagin 4 partits al dia, en podríem fer 2 al dia i que durés més.
Exacte. O bueno, l'any que ve, el següent Mundial que serà de 46 seleccions, que està molt criticat, però a mi m'agradarà més, perquè hi haurà més partits.
Al final t'ho miraràs.
Clar, al final cap t'ho miraràs i t'ho disfrutaràs més.
I durarà més, que el Mundial es fa massa curt. Si és que d'aquí res, ja d'aquí 2 setmanes ja estem pràcticament a quarta final.
Hi ha eliminatòries que passen en un moment.
La meitat de seleccions ja estan fora.
De fet, quan passi aquest cap de setmana, ja ens hem menjat 2 setmanes i...
Comença dissabte,
sí.
Doncs...
Però bueno, els partits macos, també un Mundial té això.
També aquest Mundial... que jugar a l'hivern també era una diferència, no? Potser estàvem acostumats a l'estiu, que tens la piscina, tens la platja, aquí,
vas
allà...
La manteta i el
aquí no hi ha opció.
No.
Jo no recordo un Mundial amb tant de fred en tota la meva vida.
No, i em sembla que recordaràs poquet.
I esperem no recordar-ho.
Esperem que sigui l'últim.
Sí, exacte, que recuperi aquest ambient.
L'experiència no us està resultant de cap de les maneres...
Degradar-ne ens agrada, perquè ara un Mundial sempre ve de gust i això...
Un Mundial ve de gust sempre.
A l'estiu.
Però bé, els jugadors estan en forma.
Home...
Sí, s'ha de veure també la factura que passa aquest Mundial.
Això sí.
Això serà una altra temporada completament diferent. Jo crec que es notarà més, jo crec que es notarà més amb els equips que amb les seleccions. Sí. És a dir, més que lesions semifinals, i jo crec que
després
hi haurà una de lesions aquest gener, febrer, que serà una plaga immensa. Però bueno.
De fet, el Mundial és a l'estiu.
Sí.
L'altre dia, repassant cançons del Mundial, vaig arribar a la d'Itàlia 90. I a més, el títol és un'estate italiana que és un verano italiano. Mm. Sí, que, un dia és l'estiu.
Streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos.
Bueno, pues això, Luis Enrique ja ho deixa ben clar.
L'esteu seguint o què?
Sí. Bueno, jo em miro els clips així dels vídeos.
El que surt per Twitter.
És que em fa molta gràcia.
Tampoc segueixo molt el tema de Twitch, però sí que és veritat que...
Home, ara suposo que amb el bon rotllo que hi ha amb Espanya guanyant, aquest surt sempre. Si perdés Espanya, sortiria?
Sí. Bueno, es diria de tot. No diria... Ves a la Sexta ja que deien mentre Luis Enrique està jugando el Polonia a México, él está haciendo stream y no lo está viendo. Això és una falvalla. I su compañero de staff tampoc.
A la primera que puguin l'enterraran com a Luis Aragonés.
Home, és que això perquè estan amb bé, perquè si estigués anant malament allà de l'estream, vaja, és que bueno, i tenen l'excusa ideal. És que ara, en canvi, tothom ho aplaudeix, tota aquesta premsa. Vull veure després si les coses no van tan ben dades, a veure què diuen.
La premsa no sé si ho aplaudeix, però la gent sí. S'està guanyant a molta gent.
Està clar que a la gent li agrada, excepte els quatre típics de turno, tots els altres els agrada molt, Luis Enrique. Jo crec que és un entrenador que agrada.
És que al final això es veu al camp, no? Sí, jo crec que fent el... I també és bastant graciós, perquè sobretot la gent més de Madrid, jo crec que als nens els hi cau, o la gent més adolescent, els hi cau molt bé Luis Enrique, en canvi la gent més gran i més del Madrid, amb això d'estream i tal, crec que li tenen més ràbia, no? Per el seu passat.
Bueno, de fet, curiosament, el Luis Aragonés el van enterrar abans d'hora per culpa de la trifulca que va tenir amb els jugadors del Real Madrid. Bueno, amb un, concretament.
Amb el Raúl,
sí.
Efectivament.
I
és
que no passi semblant i al final acabarà
Copa,
com Don Luis Enrique. Sí.
Com que us veig molt joves, insisteixo amb la recomanació de l'Amazon Prime que té el reportatge de l'Absoluta. L'has vist, Eric?
Sí. No, home, a veure, la veritat és que...
Hosti, impressiona, hi ha moments que impressiona molt,
Com sempre veure el futbol des de dins és molt interessant. I l'altre dia ho parlàvem també de l'altre documental que hi ha de Luis Aragonés. Uh-huh. I hi ha molts exemples, no? Perquè ara cada vegada això d'entrar càmeres als vestidors sempre es porta més, no?
Sí, home.
Està bé. Igual que els estims de Luis Enrique, no? També t'aproxima molt més a el que és l'estada d'un mundial de jugadors, entrenadors, t'explica cada dia el que fan, vull dir, també... Bueno, està bé aquesta proximitat amb l'aficionat, no?
També amb això em recordava que deies, no, clar, com les coses van bé, doncs mira, la cosa s'aplaudeix. Sí. Però és una mica com el Courtois durant la pandèmia que jugava amb l'Ibai, que feia stream. Clar, quan la cosa va bé, que graciós, que bé, que diu.
És la crítica fàcil.
Clar, com està amb els videojocs...
Doncs no juga bé.
Total. Bueno, és que si Espanya, ara perquè està com està, però si Espanya estigués per quedar fora del Mundial, és que...
Clar, si Espanya fos a l'Alemanya,
el faria, creieu que el faria?
Clar, jo crec que sí.
Jo crec que sí, jo crec que a Xerriqui no dona igual, al final, en plan, el que pensin, i crec que està sent també una gran idea en aquest sentit del Mundial. Mm-hmm. Però vaja, la crítica seria molt més gran. Que ara crítica sí que ha retratat, però és que si al final els resultats no et donen... Al final la raó sempre te'l donen els
resultats. I si l'eliminen ja el posen l'escula aquesta de que tenen de Twitch i tant història.
Que no s'ha mirat els partits del Mundial.
Exacte, no, l'han superat perquè no se l'ha vist.
És ridícul.
Doncs de moment molt bones sensacions. La selecció espanyola, amb Luis Enrique al capdavant, probablement, doncs s'esperava que estaria allà en la pomada, però...
La gran estrella, segurament, de l'equip.
La gran estrella, sí, Enrique, totalment. No
un jugador concret, sinó el conjunt, el col·lectiu, jo crec que ell és el líder, i això es nota.
Sí.
I els jugadors ho saben i estan amb ell.
França té Mbappé, Brasil té Neymar, Argentina té Messi, i Espanya té Luis Enrique, clarament. I això és el que fa molta ràbia, que si Espanya guanyés aquest Mundial...
Seria el Mundial de Luis Enrique.
No pots dir cap altres, que és el Mundial de Luis Enrique, és la selecció de Luis Enrique, són els jugadors de Luis Enrique.
Els seleccionadors, en general, són poc atractius.
Molt amarrategui, sobretot.
No, i les figures, el Deschamps, el Southgate, són gent que...
Sí. Bueno, és que Luis Enrique és un entrenador que podria estar entrenant un equip top.
És l'únic
del seleccionador.
De fet, es parla, no?, de l'Atlético de Madrid.
És que podria entrenar el que vulgués. Vull dir, fixa't, al final els grans entrenadors sempre estan
Roberto aquí. Roberto Martínez, perquè... sí que potser està allà més o menys.
Sí,
però mira
com està a la Bèlgica, no? Però vull dir, tan sols ja Luis Enrique ha rechaçat molts diners que podia entrenar a la Premier, diria, vaig escoltar uns 20 milions, no sé si nets o bruts, i Espanya en cobra 3. És a dir, que a partir d'un gran entrenador, la majoria de grans entrenadors estan als equips per la diferència econòmica que tenen, i que Luis Enrique sigui el seleccionador d'Espanya és un luxe per a Espanya. Mm-hmm. Vull dir,
és el millor que poden tenir. Com a seleccionador, és el millor del moment.
És que si guanya el Mundial, vull dir, digue'm un millor seleccionador en tota la història, inclús, et diria. Vull dir, és que el que ha fet Luis Enrique té un mèrit
increïble. Home, si guanya aquest Mundial amb una
selecció criticada, tots els jugadors, absolutament tots els jugadors que ha portat els han criticat.
I mira
com
està,
i com agafa el projecte d'una Espanya decadent que venia del Mundial del 2014 i del Mundial 2018 i et porta a ser una de les candidates amb una selecció totalment jove. És que té un mèrit molt i molt gros.
Jo crec que que la guanya Itàlia, Itàlia crec que és la millor selecció del torneig, però és que el partit d'Itàlia-Espanya, Espanya és molt superior a Itàlia.
Clar,
i es mereix passar. Jo crec final, que si passa, aquella final era d'Espanya i guanyava l'Eurocopa. I quan la donàvem per morta ja des de quasi la fase de grup.
Però al final també és això, no guanya sempre la millor, sinó que acaben sent detalls. Jo que sé, el partit, per exemple, d'Espanya-Alemanya, que et pot passar en unes semifinals i te'n vas a la pròrroga penals i llavors ja critiques a Luis Enrique, quan realment, de moment, per mi, tot el Mundial és la selecció que més ha generat i que millor ha jugat.
Un, pots perdre el partit allà i se't complica una mica més el grup.
Probablement de les que millor està jugant tant a darrere com a davant, dèiem, no? Brasil a davant molt bé.
Espanya fa una mica de tot bé, jo crec.
Potser, sí, és un bon...
Potser no, de recursos individuals, potser és allà...
Està sent bastant coral,
per mi està sent la millor selecció del Mundial amb diferència, sí. Espanya, vull dir, a nivell de joc, però amb diferència, i és la que una de les que veig més candidata, sens dubte, vaja, i d'una selecció, sobretot, també, que es nota la mà de la banqueta i que es nota que està molt i molt treballada.
Ui, perdó, ui. Els de l'àrbit ens està dient
ui, ja ens estan plegar. Dient que tallem el
rotllo. Ja, per mitja hora ja m'ha donat un honor, eh? Veig, jo em quedava aquí.
No, això serà... Bueno, no sé, ja veureu.
Comença
vosaltres.
El futbol, ara.
Bueno, és veritat.
En veritat, les 8
comencem. Nosaltres anem a l'Iran, als Estats
Units.
Tot
i que aquí els estadis de Qatar estan deixant entrar la gent un quart d'hora més tard i tot, així que no hi ha problema.
Mm-hmm. Bueno, doncs acabarem... Eric, no sé si tens alguna cosa més. Tu manes?
Ho tenim tot.
Doncs acabarem amb una cançó del Mundial. I en el que és considerada primera cançó del Mundial de Futbol, que va ser l'any 62 a Mèxic. I vosaltres direu, després de sentir el que hem sentit d'Espanya, el Mundial, que allò va ser el més rònic i més de modé. Doncs no, senyor, a Xile, que va ser el Mundial de Xile del 62, que van quedar tercers, per cert, en aquell Mundial, doncs resulta que van estrenar-se amb això de les cançons.
Molt rock and roll, això.
Va ser considerada la primera cançó d'un Mundial, per dir-ho així, va començar oficiosament. Doncs ho van fer amb un rock and roll. El rock del Mundial dels Ramblers, que després, com que Xile va quedar tercera, com si haguessin guanyat la Copa del Món Mundial Sideral, doncs resulta que aquesta cançó va durar i ho va petar tot. Per tant, amb el rock del Mundial acabem, Eric.
Nosaltres tornem... Acabem de tancar el dia, no? Però dimecres és un bon dia per vosaltres? Ja ho parlarem.
Ja negociarem, que això dels flecos i les palanques...
Això de... Les negociacions a l'oficina.
Sí, que la lliga amb el Tebas a dir que no els podem fitxar amb aquestes coses. No sé què cony passa.
S'han acabat les
no palanques. Tenen el transfer. Vinga, gràcies a tots dos per venir una setmana més. Àlex, gràcies per obrir-nos l'estudi.
Ha estat un plaer.
I a tots vosaltres per seguir-nos un dia més. Tornem la setmana que ve per parlar de més Mundial de Qatar. Gràcies.
Hem tingut el Mundial amb Pere Rosic, Marc Beumala i Eric Guijarro. Eric, és que els hem de presentar, que són la gent que s'ha incorporat ara i ara sortiran aquí fora i firmaran autògrafs. Que vagi molt bé!
Vinga,
adéu!
Hasta pronto!